Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigós a producció, Sergio Rigó de banda a l'ordinador, Òscar Amores a la part visual, Irene Font amb els seus contes i rondalles i en Miguel Soler en els control tècnics, vol donar la benvinguda a l'edició 613 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre, Borja Rigó.
Bon vespre.
Sergio Rigó, bon vespre.
Bon vespre, Xema.
Diumenge 6 de juliol de 2025. I mira que feia temps que no fèiem aquesta mena d'obituari, que a vegades dedicam en el començament del programa a aquelles persones que ens han deixat i bé, que consideram que tenen relació amb els continguts del programa. I de... Ho vàrem haver de fer la setmana passada i avui toca tornar a fer-ho en aquest cas, amb un altre compositor musical de bandes sonores, un altre que en general és molt desconegut, però que és artífex de sintonies que tothom reconeix només en sentir les primeres notes, els primers acords. Com, per exemple, pot ser aquesta mateixa que estem escoltant des del principi del programa. Sí, efectivament, és la banda sonora típica del misteri per excel·lència. És que la majoria de gent associa amb allò més estrany, més misteriós. I de la nit del passat divendres es va saber que Connecticut, en els Estats Units, va traspassar només 78 anys en Mark Snow, prolífic compositor, per exemple, també de Twilight Zone, però la versió de principis dels 2000, aquella mítica sèrie dels anys 60, que aquí va ser molt coneguda, principalment per la seva difusió catalana, la dimensió desconeguda, totalment recomanable. I en Marc Snow va fer la banda sonora de la tercera etapa de la dimensió desconeguda, però també va fer altres músiques reconegudes, com les de Smallville o Nikita, bé, a part de moltes d'altres, però la que està a la vegada una de les més icòniques és, com deia, sense cap dubte, aquesta que han volgut triar com a primera sintonia del programa. Que, a més, aquí Borja Rigo, encarregat principal de les músiques de Font de Misteris, duim 613 programes, com sempre, sense repetir cap sintonia. Pot ser que en duguem a prop d'entre 2.000, 2.500 músiques diferents i mai havíem posat la banda sonora principal de la música de capçalera, la música de la sintonia de careta de X-Files, d'Expedient X.
I no l'havíem posada...
Amb Mulder i Scully.
Efectivament. I ara ho comentaven abans de començar el programa. No l'havíem posada perquè és vera que és massa òbvia, està massa vinculada en el misteri, nosaltres intentant posar música més... No sempre, però música més desconeguda. I quan també s'ha fet molta befa amb aquesta sintonia cap en el misteri...
Exactament.
Ara podrien cantar-la tot tres fent escolla i no ho farem, evidentment.
No però, ho farem.
Vull dir que no l'hem posat fins ara per això, però evidentment, en un moment com ara, obituari, s'ha de recordar aquesta, pens, fascinant composició. I també ara abans de començar el programa, en aquest cas, per això, és el principi del misteri. És a dir, estem parlant d'una sèrie que es va començar amb l'any 94.
Aquest de jove, tu!
Clar.
Aquest de jove.
I va ser, es va ser la primera sintonia que vaig escoltar vinculada en aquest món que anys després s'ha convertit en la nostra manera de viure.
No facis en seu cap que sí, que ets de jove, perquè no m'has dintat d'anys. El que passa és que, clar, que llavors jo ja havia passat l'adolescència i tu encara estaves entrant, així.
Exacte.
Que no hi ha tanta diferència.
I no, quan ja som més jove d'aquí, segur.
Ara mateix, sí. Fins que arribi l'Irene, sí.
I jo aquesta sintonia l'he coneguda per Los Simpsons, perquè sí que se va fer qualque episodi, qualque referència a la dimensió desconeguda, no he vist la sèrie, però sí que he conegut aquest món i concretament aquesta sintonia a través d'aquesta sèrie.
I és curiós, perquè ara m'ha vengut en el cap aquestes coses que a vegades me passen. Si no record malament, aquesta sintonia, tal i com va quedar feta aquesta cançó, va ser per una errada, crec recordar, que va pitjar un botonet que no havia de pitjar de la taula de mescles i va posar-li una mena d'eco. I arrel d'això se va quedar així, els hi va agradar i ha quedat ja per sempre. Bé, mos quedaríem tot el temps escoltant aquesta música, però no, seguirem. Simplement descansi en pau el compositor tan relacionat amb el món del misteri, en Marc Esnou. I ara mos toca tornar a mirar cap a l'espai, perquè hem vist a premsa aquesta setmana que es publicava un curiós article referit a un objecte interestel·lar que ho comparaven amb el ja famós i també polèmic Soumuamua, del que ja han parlat en diferents ocasions a Font de Misteris per la seva importància i també per la seva possible transcendència. Dic que, en resum, aquest Oumuamua és el primer objecte confirmat que diuen que prové de fora del nostre sistema solar. És a dir, que estarien davant d'una mena de, tal vegada, visitant interestel·lar. L'Oumuamua va ser descobert el 2017 i es caracteritza per ser un objecte amb una forma molt allargada, diuen, com si fos un cigar. També hi ha qui parla que té forma de plat i es diu que té una mida màxima d'un poc més d'un quilòmetre i una amplària de debés 80 metres i que seria d'un color com a vermellós. Fins aquí podríem estar parlant d'un asteroide més, però el que el fa especialment enigmàtic és que, encara que inicialment es va classificar com un asteroide o tal vegada com un cometa, idò no va mostrar cap cua de gas o de pols quan es va acostar en el sol, cosa que sí fan els cometes. I, a més, i aquí està la cosa, diuen que va tenir una acceleració inusual quan es va allunyar del sol, i això és el que els científics han tractat d'explicar en diverses teories, incloent en aquestes teories l'emissió de gasos invisibles, com seria l'hidrogen, o fins i tot, per alguns, la possibilitat de que aquest objecte fos de tecnologia alienígena. Que aquesta teoria, aquesta tesi, està defensada per molt pocs científics, evidentment. No entrarem en el debat, Borja Rigo, però, sí, ja pots, però entre ells destaca Navi Loeb, de la Universitat de Harvard, que du molt de dobbers, molt d'esforços, molt de temps dedicats a provar aquesta teoria. De provar-ho de manera científica, clar, seguint els protocols científics. Bé, i la cosa és que ara han trobat en el sistema solar un altre objecte que vendria de l'espai exterior. Però en el cas d'aquest objecte, del que la premsa deia el dia 2 de juliol d'enguany, 2025, que va ser quan se va fer públic, que un objecte de debés 20 quilòmetres de diàmetre havia entrat en el sistema solar i dia 4 de juliol, divendres passat, s'hauria confirmat que és un cometa, un objecte que és conegut amb el nom de A11P13Z i rebatiat amb el nom de 3I Atlas. En aquest cas, el 3, aquest, que du aquest darrer nom, és perquè és el tercer objecte descobert provinent de fora del sistema solar. El primer va ser Oumuamua, després un altre i després aquest. I que va ser detectat pel sistema de darrera alerta d'impacte terrestre d'asteroides. I, si voleu ampliar damunt d'això, això ho varen tractar en el programa de Font de Misteris Televisió dedicat en el Nadal, fa de més mig any, vàrem tractar-ho pel tema de la possibilitat d'un impacte o no de qualque asteroide de tamany considerable cap a la Terra. Ho teniu al sistema a la carta ib3.org, també a fondemisteris.com. I el cas és que referit en aquest, del que Navi Loeb, aquest científic de Harvard, diu, jo ho he consultat a l'edició del Confidencial del dia 3 de juliol, diu: una possibilidad es que A11P13Z sea un cometa y estamos detectando el reflejo de la luz solar en su columna de gas y polvo, mientras que su masa está contenida en un núcleo mucho más pequeño. Otras posibilidades más especulativas son que el albedo del A11P13Z sea mucho mayor de lo habitual o que genere su propia luz. En el primer caso, la naturaleza del cometa A11P13Z será más parecida a la del cometa Borisov y muy diferente a la del Oumuamua, que no mostró coma y tenía una forma extrema de disco, dado que la cantidad de luz solar que reflejaba cambiaba en un factor de 10 a medida que giraba cada 8 horas. De totes maneres, sí que vull deixar clar que diuen que no hi ha risc de que topi en la Terra, perquè et sap la seva trajectòria. És a dir, si trobau aquesta notícia, en principi no hi ha cap perill. Ho dic perquè sempre estan, segons quins mitjans, ficant por. Eh? Idò no. I en resum, que de moment no sembla tan enigmàtic com l'Oumuamua, però que no deixa de ser fascinant. Tan fascinant com acabar el seu article del Confidencial, Navi Loeb, aquest científic, que hauria dit: en los próximos meses aprenderemos mucho más sobre las propiedades de la A11P13Z gracias a los datos de múltiples telescopios terrestres, incluido el nuevo observatorio Rubin en Chile, así como posiblemente el telescopio espacial Webb. I acaba, conclou el seu article, dient: preparen sus palomitas de maíz. I d'això, que estirem a la White, i si hi ha res de nou damunt d'això, ho contarem aquí, a Font de Misteris, a IB3 Ràdio. Bé, i ara que duim quasi un quart d'hora xerrant, el que hem de fer és anar a sumar-hi i començar.
Aquest programa de 613 de Font de Misteris el començarem recuperant un tema que van començar a conèixer fa unes setmanes. Quin és l'origen històric i també llegendari d'alguns dels balls més importants de les nostres illes? Al Contes i Rondalles d'en Irene Font coneixerem d'un recull de llegendes d'en García Tienza, una història titulada com Blanca Flor. I si tenim temps, que crec que no, de la mà d'en Borja Rigo coneixerem una d'aquelles històries que semblen impossibles. Crec que és una suposada aparició ufològica la que serà la protagonista. I vos recordem que mos podeu enviar tot allò que vulgueu en els nostres mitjans de contacte. Llegim els vostres missatges en el WhatsApp i Telegram del programa. Apuntau, el número de telèfon és 659-1669-52. Ho repetim, 659-1669-52. Si ho preferiu, ho podeu fer per correu electrònic a fontdemisteris@ib3radio.com. fontdemisteris@ib3radio.com. També podeu seguir-nos a les xarxes socials. Mos trobareu tant a Facebook com a X cercant Font de Misteris. També a Instagram i a TikTok. Allà mos trobareu cercant Font de Misteris i B3. I per escoltar-nos ho podeu fer de diferents formes. En directe, més de la FM, ho podeu fer a ib3.org i a sat.ib3 en els vostres telèfons mòbils. I si no mos escolteu en directe, ho podeu recuperar tots els nostres programes d'aquesta 13a temporada i de les 12 anteriors. Ho podeu fer en el servei a la carta d'IB3 Ràdio, a ib3radio.com, a les diferents plataformes de podcast i a la nostra plana web, fontdemisteris.com.
I de, no fa molt vares estar parlant, vares dedicar un programa a la teva secció a parlar d'un parell de balls propis, en aquell cas ho vares fer de Silla de Mallorca, i varen quedar que havies d'ampliar amb els de la resta de les illes, i crec que efectivament has assolit el repte i has fet els deures, no?
I de si fa unes setmanes en aquest món diversos varen conèixer la història alguns dels balls més típics de Mallorca, conegueren un poc els seus orígens i també la seva evolució, i varen deixar la resta de les illes per a més endavant. Per tant, si vos sembla, avui anem a aprofundir en això, en les danses de Menorca, Eivissa i Formentera. Començam el viatge per aquest món de danses a Menorca, on el paisatge de vents suaus, parets seques i cavalls negres també s'avalla. Aquí la cultura tradicional troba un dels seus màxims exponents en el fandango, la jota, el bolero i el singular ball d'Escocil. El fandango menorquí és molt més que una dansa alegre, és un símbol de comunitat. Té un compàs viu, una estructura de tornades i cobles que alterna entre el cant i la música, i sol acompanyar-se de guitarró, estiples, la bandúrria i les castanyoles. A molts pobles, quan se diu que anirem a ballar un fandango, se sobreentén que hi haurà una festa grossa, el sinònim de ballada popular, de rialles compartides i de cultura viva. En aquestes ballades populars, que sovint s'organitzen a les places de pobles com Alaió, Ferreries o Mahó, la dansa no és només un espectacle, és un acte social. Pallosos, padrines, infants, joves i majors s'hi apleguen no només per ballar, sinó per retrobar-se. És un moment de comunió, de celebració, de la vida quotidiana, on la dansa també es devé amb un llenguatge comú. Són espais de transmissió cultural intergeneracional, on els nins aprenen mirant i imitant i on es forgen identitats. També cal destacar la jota menorquina, una dansa de caràcter enèrgic, vivaç i molt estimada a Silla. Cada poble menorquí té la seva manera de ballar-la, amb diferències en els passos, els girs i els ritmes. La seva força resideix en la varietat i l'arrelament. I a les festes patronals no és estrany veure com, després del jaleo, on el cavall esdevé protagonista i balla entre la gent, la plaça es transforma de nou en escenari per als balls tradicionals. La música continua, per ara, a peu pla, amb les cames picant fort, s'empedrat i els braços que s'obren en el ritme de les castanyoles. I xerrant de jaleos, aquest és un dels espectacles més emblemàtics i únics de Menorca. Però el que molts desconeixen és que darrere el ball del cavall, a mig camí entre la dansa i la cerimònia, s'amaga també una tradició d'arrel pallesa, una simbiosi entre l'home i l'animal, que es complementa a la perfecció en la música i el ball popular. El jaleo menorquí, en la seva polca tradicional, esdevé en una forma d'expressió col·lectiva, on el poble no només observa, sinó que acompanya, canta i, en certa manera, també balla. Una de les joies més desconegudes del repertori tradicional menorquí és el ball d'Escòcil, propi del castell, i recuperat gràcies a l'esforç també de la comunitat. És un ball processional, interpretat exclusivament per homes, vestits amb faldilla blanca i bastons adornats amb cintes de colors. El ball d'Escòcil dibuixa formes geomètriques, cercles, creus, cregols, tot girant i creuant-se en el ritme del fabiol, el tambor i les paletes, que són unes castanyoles planes tocades per una dona que marca el compàs. I aquest ball, que només es representa per les festes de Sant Jaume, té una càrrega simbòlica i cerimonial única. És una dansa que sembla emergir d'un temps arcaic on els ritus agrícoles se mesclaven amb els moviments ritualitzats de la dansa. I també de xerrades boleros menorquins, més pausats i elegants, amb un origen lligat a l'ensenyament formal de dansa del segle XIX. Aquest tipus de ball s'associava sovint a l'aprenentatge social de les classes mitjanes i, en alguns casos, se convertia en símbol d'estatus. Avui, tot i que menys popular, encara es balla com a part del repertori tradicional i ha estat mantingut per les escoles de dansa i les agrupacions folklòriques. Menorca, per tant, ofereix una riquesa extraordinària en el seu món de danses. Des de les places rurals fins en els grans escenaris festius de Ciutadella i Mahó, la música i els moviments serveixen per afirmar la identitat menorquina. Tant si és amb el trot d'un cavall, a Jaleo, com una jota cantada entre amics, o Magí cerimonial d'un bastó colorit en el ball d'Escòcil. Aquí es poble balla. I ho fa perquè vol mantenir viva també una manera d'entendre la seva vida. I ara travessam la mà i posam els peus a Eivissa.
No,
i...
no, espera, ara ho comentam, però ens hem de parlar d'Eivissa ni de res. Ara farem una petita pausa i tot d'una continuam aquí, a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
Viu l'estiu, IB3 Ràdio. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Des que varen començar la nova temporada d'Entre avui i demà, vos han proposat prop d'un centenar de paraules. Paraules que ens regalen diferents significats i que han comentat en gairebé 500 convidats. És impossible calcular la quantitat de paraules que ens heu regalat a partir d'una única paraula polisèmica. Quin luxe de convidats i d'oients que vos sumau a participar quan vos ho demanam.
A IB3 Ràdio, de dilluns a dijous a les 10 del vespre, Entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Seguim a Font de Misteris, sintonia d'IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, a través de la xarxa mos podeu trobar ib3.org, també fontdemisteris.com. I bé, ara ho estàvem comentant a la petita pausa aquesta que han fet. Bé, el que t'he dit, a banda que et posis en ses pitiuses, volia ampliar una altra cosa. L'altre dia, Sergio, quan estaves preparant la teva secció, això crec que ho hem dit més d'una vegada, cadascú es prepara les seves seccions en el programa, i mentre preparaves la teva, mos vares comentar si coneixíem el tiple que has citat. I com que crec que és una curiositat, vaig ampliar una mica pel que no ho coneguin, pel que no sàpiguen què és, perquè a nosaltres també mos va sorprendre. Crec que és digne de ser comentat, així que si t'assembla, te faig fer una aturada, ja si un cas continua la propera setmana amb el tema. Espero que sí.
M'assembla bé, perquè val la pena.
No, però mos hem enredat també amb sí. El Marques Nou i amb les músiques i això, però és que crec que és interessant i, bé, he cercat informació. I per començar, en el Diccionari Català Valencià Balear, en el volum 10, mos diu que és estiple la veu humana més aguda, per oposició a tenor, a contra i a baix, i que en castellà també ho es diu tiple, i també és la persona que canta amb la dita veu aguda. I a la tercera excepció mos diu que és un instrument de so particularment agut, campana petita que en els campanars es destina a cert tocs, una mena de guitarró o viola de sons molt aguts, que en castellà seria guitarrillo, i mena d'oboe usat en les cobles de sardanes. I també diu que el seu origen etimològic probablement és del castellà. Així de, menata l'espassa, on en el volum 61 li dedica una entrada, i allà podem veure que en italià tiple és soprà, i en anglès és treble. Sí, ja pot posar aquesta cara. També avui estàs amb moltes carusones, tu. El treble dels equalitzadors. I diu, tiple, la más aguda de las voces humanas, propia especialmente de mujeres y niños, guitarrita de voces muy agudas, persona cuya voz es el tiple, persona que toca el tiple, en la guitarra se llama tiple, guitarro o guitarrillo, el instrumento que da los sonidos más altos entre los que constituye la familia de la guitarra. I això és una d'aquestes coses que també me fa recordar qualque cosa que tens perduda per sa memòria, però que no saps que tens per allà perduda. Com pot ser, per exemple, això referit a una campana i en aquest so. Eh? Quan vaig veure l'excepció de campana, campana petita, me vaig recordar, i ho he trobat, un article d'Antoni Cardona per a la revista El Pitius de fa dos anys, de 2023, on mos parla de les campanes de Sant Joan de Satalaia, si ja d'Eivissa, parla de les diferents campanes i mos cita una, a la que anomena Na Petita, de la que diu va ser la tercera més modesta, va ser la tercera més modesta, perdó, i que segueix penjada a la part posterior del campanar. En les grans solemnitats deixa sentir la seva veu de tiple. És coneguda popularment com Na Petita, de 30 centímetres de diàmetre i 16 quilos de pes, i la seva procedència és prou peculiar. En Joan Van Damunt, vesí del poble, va comprar les restes d'un vaixell que va naufragar a les costes de Cala Corral. Tenia la campana d'aquell vaixell sotsobrat penjada al balcó de casa seua. I na Maria, la seva vídua, va regalar la campana marinera a l'estimat mossenya Coques, que era el fiol. I clar, i la pregunta que jo me faig és... Estarem tal vegada davant d'una d'aquestes campanes llegendàries provinent de vaixells enfonsats? O tal vegada d'aquelles que toquen totes soles per anunciar qualque desgràcia? De veritat he dit Sant Joan de Satalaia?
Has dit Sant Joan, sí.
Ses meves... Demant disculpes.
Ni que mai haguessis estat a Eivissa.
Sí, per això, res. Demant disculpes. Sant Josep de Satalaia, evidentment. I tornant amb això del tiple. I parlant de llegendes o de miracles, si voleu, me va venir al cap un dels miracles atribuïts a la Mare de Déu de Lluc, illa de Mallorca, relacionada amb el fet de la veu tiple. Una historieta recollida per en Rafael Busquets en el llibre de la Invenció i Miracles de la prodigiosa figura de Nostra Senyora de Lluc, estret de l'edició facsímil de publicació del Santuari de Lluc, i que, com dic, té relació directa amb el tiple. Millor dit, en sa pèrdua del tiple en el cas dels infants. Quan tornen grans, que es perd, no?, el tiple. I diu, un minyó havia servit la Santa Casa durant alguns anys, però havent perdut el tiple i no servint ja la seva veu pel servici del cor, els col·legials avisaren el seu pare perquè se'l dugués a casa seva. Arribà a Lluc el dia 1 d'octubre 1635 i, sospitant que el seu fill havia fet qualque maldat, l'assotà esprement. Qualcú el reprengué per aquell acte i l'increpà per no guardar el mirament degut a la Santa Casa. Que si analitzem els detalls, és increïble, eh? El minyó, per por de les amenaces i a sot de son pare, fugint d'ell, s'empullà la torre fins a lo més alt de la mateixa i en la turbació que duia no advertir el perill i caigué dit l'hort des d'una altària de 80 pams. Estem parlant de més 16 metres. Diu, pegant sobre el forcat d'un tron d'ullastre que serveix per aguantar les parres i es diu vulgarment un aspre. Ja que no pogué rompre el forcat, rompé tres rames de la barra d'una gruixa del dit pols. Advertí el pare que l'encalçava la desgràcia i baixà més gestimós que colèric. Se li juntaren alguns picapedrers, el majordom de la casa i altres que saberen la desgràcia, i anant tots junts al lloc trobaren el minyó, si sot set passes lluny de l'aspre, a les mans estretes damunt el ventre que caminava per dins l'hort. Li preguntaren què era el que li feia mal i respongué que el ventre. Tot pensaren que la violència de la caiguda i la duresa de l'aspre tindria les entranyes cruixides. Un dels circumstants el prengué en braços i l'entrà dins la casa. No s'atreviren a reconèixer-li el cop fins que abans s'hagués confessat. Quan el miraren, pensant trobar-lo tot obert o molt copejat, el veren bo i sense cal lesió. De manera que el seu pare ja se'n volia dur a casa seva el dia següent, però no li permeteren els col·legials, sinó que volgueren que recobrasse la Santa Casa les forces perdudes en la caiguda, admirant-se tot de que hagués sortit sense dany de tan gran perill. Ell digué que havia invocat Nostra Senyora de Lluc, dient-li que ja l'havia servit durant aquells anys, li assistís en aquest perill, i ella l'escoltà i l'alliberà del dany que hagués pogut rebre en tan desastrosa caiguda. De totes maneres, està clar que aquí la cosa realment trista seria això de has perdut el tiple, ja no serveixes per cantar, fora, no? Crec que amb això podem estar tot d'acord. Però, tal vegada ho podríem posar en dubte, perquè, curiosament, sembla que l'escolania de Lluc, els blauets de Lluc, de sempre, han estat preparats per a la música, no només per al cant quan són nins. Això ho podem veure en el capítol dedicat a l'instrucció musical dels Bleuets en el llibre Santa Maria de Lluc, Història de su colegiata, que va ser publicat l'any 1952, que diu: esta ha sido siempre la nota distintiva de la escolanía, la música, que en todo tiempo ha dado óptimos frutos, y llegaron a tal altura en dicho arte los Bleuets que al dejar el colegio por haber cesado el tiple de sus voces argentinas, estaban en disposición de obtener el beneficio de organista o maestro de capilla en cualquiera de las parroquias. Había en la colegiata un expresamente encargado del cuidado de los niños que debía darle lecciones de canto. En 1533 era mossèn Antonio Tallades qui mostrava de cant als minyons, així figura en el llibre de 1952. Bajo la dirección sabia y diligente del maestro, los Bleuets recibirían una muy adecuada orientación musical con frecuencia muy superior a su propiedad. Por eso, andando los tiempos, se exigía en el colegio el mestre de cant, d'orgue y cant pla, como se dice en la visita pastoral de 1586. Bé, és fascinant, la història de Lluc. Bé, és fascinant i que ens pot dur a pensar altres coses, com per exemple, això venia per la pèrdua de la veu tiple, per mort de la pèrdua de la infantesa, on la veu masculina i la femenina divergeixen, no? I clar, segons quines veus, ja les han de fer dones, perquè els barons, en estat normal, no podien, aquests aguts, no? I ja sabem com es solucionava això de que poguessin ser homes qui ho fessin. Ja en parlarem un altre dia dels castrati. I les dones que tenen aquesta veu i que se dediquen a la música són les tiples. Com si un diu un soprà o una soprà, que ve a ser el mateix. I al llarg de la història hi ha un bon caramull de tiples que es varen fer ben famoses i que eren notícies com si diguéssim de notícies del cor o de societat i també de successos. Històries que podrien ser d'avui mateix, però de fa més d'un segle, que podem trobar a les hemeroteques, i que mostren com es va repetint la història. No? Però no mos haurien de desviar. Perquè aquí la cosa, tot això venia pastible com a instrument que forma part de la música i dels balls menorquins. I crec que era important fer incís per tot això, i que a més ben clar diu el BOE, el Boletí Oficial de l'Estat Espanyol, de desembre de 2023, referit a la declaració del ball menorquí, de la jota i del fandango, com a bé d'interès immaterial, perquè diu: cabe destacar que el guitarrillo y el tiple, los instrumentos considerados autóctonos de Menorca, tienen una afinación muy particular y son sin duda los que dan al fandango y a las jotas menorquinas el cariz arcaico y único que los caracteriza. El guitarrillo se toca en todos los pueblos de la isla, en cambio el tiple solo se halla en Ciudadela. Cabe decir que el tiple se fue abandonando a lo largo del siglo XX a favor del guitarrillo y la guitarra, hasta el punto de que entre la década de 1990 solo había un sonador, Joan Moll, que sabía tocar este instrumento. Gracias a este portador, la estudiosa María Antonia Moll, 1994, escribió por primera vez las partituras de la música del fandango, las jotas y el bolero, que hasta entonces habían sido transmitidas de forma oral, permitiendo así recuperar las canciones y melodías con la participación de todos los instrumentos, incluido el tiple, y salvarlas del olvido. Sin embargo, fue necesario animar a algunos maestros artesanos constructores de guitarrillos para que construyeran tiples, ya que prácticamente ya no quedaban ejemplares. Bé, jo crec que tenir un instrument musical propi a les nostres illes, en aquest cas a la illa de Menorca, crec que bé, val la pena comentar-ho. I hem estat parlant de recuperació. I un dels balls que has dit, que és molt curiós, és el anomenat el còssil, que crec que també és molt interessant i també desconegut. Tan desconegut que fins i tot hi ha la teoria de que el seu origen pot ser semblant en el seu nom. Atenció, ball d'Escòssil, ball d'Escòcia. Hi ha la teoria que el del Cossiers també podria tenir el seu origen, ja has deixat tu clar, Sergio Rigo, que és un ball on van vestit amb faldes, que dic clar que aquesta teoria no és meva, es tracta d'un llibre, com sempre, després diré quin, que diu que ha referit en els balls menorquins, Es que no se han de fichar en los detalles. Menorca ha sido asimismo invadida por los bailes europeos populares, ya incluso en los corros callejeros y en las plazas. Así no ha de extrañar el ver bailar a la gente el vals y la polca en las callejuelas de las más pequeñas poblaciones. Antes eran el fandango y el bolero las piezas preferidas de la gente joven con ocasión de las fiestas patronales de los pueblos, con excepción de la de San Antonio o en días de carreras. Cada baile era anunciado por un pregonero y adjudicado al mejor postor, con lo cual se sufragaban los gastos de la fiesta, tal como se acostumbra a aún en Mallorca. Como muestra de deferencia para con las muchachas, el precio era pujado a veces hasta cifras muy elevadas en entusiasta competición. Las así agasajadas esperaban, su vez, sentadas en bancos dispuestos a lo largo de las paredes del local. Eso es un altre debat que no entrarà mar, evidentemente. En Villacarlos se conserva aún el Ball d'Escòcil, por Escocia, introducido por los ingleses, cuya celebración tiene lugar cada año. Lo bailan hombres vestidos a la escocesa que enarbolan un bastón en la mano. Consta de tres movimientos llamados mudances, acompañados por un músico que toca al mismo tiempo un tamborell y la flauta. La melodía es como sigue, y lo explica. I això que acab de dir té més de 100 anys. Més de 130. Està extret del volum dedicat a Menorca per l'arxiduc Lluís Salvador en el Di Balearen, i ja deia això, eh? De totes maneres, la meva edició és la que va fer la nostra, l'any 1982, i té una nota a peu de pàgina, imagino que és una aclaració o dels traductors o dels editors, on diu, referit a l'origen que li donava l'arxiduc, diu, este origen és dudoso. Podria proceder del folclore mallorquín, concretamente del Ball del Cosiès o Ball d'Escòcil, típico en Mallorca des del siglo XVII. És a dir, que estem amb això, amb un altre misteri. Si et sembla, Sergio Rigo, la propera setmana podràs seguir amb el teu tema. Has comentat que era tema d'Eivissa i Formentera, amb la seva música i els seus balls, però és que ja sabia jo que mos aniríem de temps. No sé si voleu comentar res més damunt tota aquesta història.
A mi m'apareix francament fascinant. Aquesta teoria m'apareix meravellosa, vincular balls tan nostres amb terres tan màgiques com Escòcia. Que, escolta, si hem parlat de Font de Misteris, de samurais cristians a les Balears en el segle XVII, pot ser qualsevol cosa.
Sense cap dubte, però no ho deim nosaltres. Ho deia, entre d'altres, i altres versions també, però ho deia l'arxiduc en el Di Balearen, a l'edició de 1982 de la nostra, diu que no. Però, de totes maneres, com sempre mos agrada fer, que cadascú tregui les seves pròpies conclusions, si és que res a concloure, clar. Aquesta sintonia vol dir que anem ara en la secció que nosaltres anomenem Contes i Rondalles, on Irene Font cada setmana mos du qualque conterella, qualque llegenda, qualque rondalla que li hagi cridat l'atenció. Bon vespre, Irene.
Bon vespre, Xema.
Què mos dus per avui?
Bé, heu parlat del tiple, de guitarrons i de guitarres, i per això en duc una d'un recull que va fer el que tu sempre dius, Gran García Atienza, Leyendas Mágicas d'Espanya, que va ser publicat per l'editorial EDAF l'any 1997. Du per títol La Blanca Flor, l'acció transcorreix per Galícia, però com veurem podria ser qualsevol altra banda, i conta tal que així. A Folgoso de la Ribera, un poblet miner que fa frontera amb Galícia, situat al nord-est de Pontferrada i Benvibre, a prop dels Monts de Lleó, contaven que fa molt d'anys hi vivien un rei i una reina que tenien tres filles, la més petita de les quals es deia Blanca Flor. Les tres germanes anaven cada dia d'estiu a banyar-se nues a un estany que es trobava vora els murs que delimitaven el palau, uns murs tan alts que ningú s'hauria atrevit a franquejar-los. Thank you. un cert dia va passar per allà en Joanet, un al·lot del poble que solia dur les seves vaques a pasturar pel camí que flanquejava el mu. I va escoltar les rialles de les princeses a l'altra banda, així que, arriscant-se a rompre's els coll, el pastor es va atrapar com una aranya entre les pedres i va aconseguir veure les princeses. Blancaflor el va impactar molt especialment. I tot i saber que el costum del regne no permetia que els de la classe dels pastors poguessin aspirar a casar-se a una princesa, es va plantejar veure-la i declarar-li el seu amor. Així, un bon dia va traspassar el mur sense que ningú el veiés. Es va acostar on les princeses guardaven la seva roba i va amagar la de Blancaflor. Amb això, quan les al·lotes varen anar a vestir-se, la més petita es va entretenir cercant la seva roba i les seves germanes se'n varen anar, deixant-la tota sola. Va ser aleshores quan en Joanet es va deixar veure amb la roba de l'al·lota i sense que ella s'espantàs li va declarar el seu amor, que, com has de suposar, va ser immediatament correspost per la princeseta. En aquell moment, els dos es varen plantejar el problema que tenien en la prohibició que regia el regne, segons la qual a un pastor mai no se li permetria casar amb una princesa. Però ella, més entusiasmada si cap i més optimista que ell, li va dir: «No passis pena, mon pare m'estima molt, i si és necessari canviarà les lleis perquè puguem casar-nos». Efectivament, el rei va consentir quan la seva filla va anar a parlar-li i estava disposat a derogar el que fos necessari per complir els desitjos de la seva filla preferida. «Però abans heu de parlar amb ta mare», li va dir. I com era d'esperar, quan el rei va parlar amb la reina, aquesta no va permetre de cap de les maneres que les lleis fossin canviades. Per davant els plors de Blancaflor, va simular que ho consentia. Així que va fer dur en Joanet a la seva presència i li va dir: «Estic disposada a permetre que et casis amb la princesa, la meva filla, però abans has de realitzar una prova que em demostri que ets digna de la seva mà». En Joanet estava disposat a vèncer qualsevol prova, però el que li va dir la reina superava les seves possibilitats. «Has de pujar el mont Carballal, tallar-li tots els roures, o carballos, si es vol mantenir el seu nom local, llaurar la terra, sembrar blat, segar-lo, moldre'l, amassar-lo, coure el pa i dur-me el demà calent per berenar». En Joanet va creure veure la seva oportunitat perduda, però Blancaflor li va dir: «No passis ànsia, a la muntanya viuen els xainines, que són fills de les xanes. Són amics meus i segur que són capaces de dur a terme una cosa tan impossible com això que vol ma mare». I així va ser. Els xainines es varen posar diligents a treballar durant tota la nit i en Joanet va poder dur-li a la reina del regne l'endemà al matí una fogassa de pa calenta. La reina no es va donar per vençuda i li va dir: «Està bé, no sé com, però ho has aconseguit. Però no podreu casar-vos sense els anells que són propietat de la família reial». I aquests anells varen quedar al palau que va quedar sepultat per les aigües del llac Carucedo. Porta'l-me'ls i només així podrem celebrar la boda. Nova desesperació d'en Joanet i nova solució plantejada per la princeseta Blancaflor, que li va dir al seu estimat que al fons del llac hi vivia la seva amiga Londina i que per arribar-hi en Joanet l'hauria de tallar a ella a trossos molt petits, ficar-los en un enorme garrafó i llançar-lo al llac lligat a una corda. «Quan el garrafó arribi al fons, la meva amiga Londina l'estaparà. Els meus trossos sortiran, podran ficar-se per tots els racons i sabran trobar els anells. Després s'uniran de nou i tornaré sencera a la superfície. Però perquè això sigui possible, hauràs de tocar la guitarra sense parar fins que jo torni. Si deixes de tocar, el meu cos mai no podrà recompondre's». En Joanet, plorant per allò que feia, va complir el peu de la lletra el que Blancaflor li indicava. Ja estava a punt de desfallir, de tant tocar la guitarra sense parar, i només aguantava pel desig de tornar a veure la seva estimada, quan la va veure sortir de l'aigua, sencera i amb els anells. La reina va quedar sorpresa, i sense que se li acudís ja res que pogués impedir aquella boda que no desitjava. Així que va haver de celebrar-se la cerimònia, que va construir un esdeveniment extraordinari al regne, per allò que va tenir d'insòlit en els seus costums. Però tot i així, aquella mala dona no va desistir de la seva intenció i Dominadora li va dir al rei, el seu marit, que aquella mateixa nit matarien els dos nou casats, apunyalant-los al llit nupcial. I així ho haurien fet si no hagués estat que Blancaflor, que era una mica maga, fatillera i endevinadora, ho hagués sabut, per la qual cosa va encarregar en Jonet que anés a l'estable. Quan hi siguis, veuràs dos cavalls. Un és el cavall de vent, molt ràpid, però l'altre és el cavall de pensament, encara més veloç. Ensella aquest, el dus al seu, al peu de la nostra finestra, i fugirem. Mentre en Jonet complia apressadament l'encàrrec, però equivocant-se de cavall, Blancaflor va preparar dos coixins i els va posar sota els llençols, simulant els seus propis cossos. Després va botar per la finestra. Es va adonar que el cavall escollit no era el correcte, però no hi havia temps per poder-lo canviar, i van sortir el galop. Així, quan els dos reis varen entrar al dormitori i varen apunyalar els coixins, es varen adonar que havien estat enganyats. Varen córrer a les esquadres, varen muntar tots dos al cavall de pensament, el més veloç, i varen sortir darrere d'ells amb la intenció de matar-los allà on els trobessin. Blancaflor va endevinar que els seus pares estaven a punt d'atrapar-los i va tenir una altra idea. Desmuntem aquí, convertirem el cavall en una tanca. Tu et faràs passar per un pagès i jo em transformaré en col. I quan arribin, fes com que no vols vendre... com que vols vendre els cols i no contestis res del que et demanin. Això varen fer. I quan varen arribar els reis muntant el cavall de pensament, en Jonet no va contestar més que el que Blancaflor li havia indicat i amb això la reina es va desesperar. Anem-mos, nen. Aquest pobre home, a més de sort, és beneït. La persecució va continuar i la següent vegada que varen estar a punt d'atrapar-los, Blancaflor va pentinar els seus cabells amb una pinteta i els cabells que varen caure a terra es varen convertir en arbres, formant un espès bosc que va tornar a retardar la persecució. I finalment, quan ja els tenien damunt i la reina treia el ganivet per matar-los, Blancaflor va vessar una ampolla de llet darrere d'ells. La llet es va convertir en un riu i en aquest riu varen anar a ofegar-se els reis amb el cavall de pensament que muntaven. Amb això, Blancaflor i en Jonet varen quedar lliures. Varen heretar el regne i es varen construir el castell de Benvibre per viure-hi. I va quedar definitivament establert el regne que des d'aleshores les princeses podrien casar-se amb qui volguessin. Abans he dit que transcor per davés Galícia, perquè ja és on la degué recollir en García Atienza. Però efectivament podria haver estat, com qui diu, en qualsevol altra banda. I ho dic pels detalls que podem trobar, l'absurd dels detalls que són com si diguéssim ficats a pressió per tal de poder donar-li acció i continuïtat al relat. Éssers com si fossin els nostres, tal vegada barrugats o d'altres, els xaininos, que diu, el cos de la princesa ha fet bocins per aconseguir una glòria superior, però que es cura de manera miraculosa, com si fos, si voleu, la flor romanial. I ara que dic la flor romanial, també l'altra part que es podria ser la música, en aquest cas la guitarra, que ha de sonar sense aturar. Anells màgics, les màgiques conversions, la fatilleria d'ella, bé, un caramull de diferents símbols i referències rondallístiques, tots una mateixa, que, com sempre, si valoram detalls, i més ara que estem citant a García Atienza, entraríem dins la part més misteriosa, estranya i màgica. I sí, màgica, com el títol del seu llibre.
I doncs sí, tota sa raó. Ara estava pensant que no fa molt parlares d'unes flors, unes roses, que tiraven els pètals i es convertien ses vermelles, els pètals vermells, en flames, i ses fulles, els pètals blancs, en un riorol, com sa llet de la que has contada avui. Així que sí, ben plena de detalls que es poden comparar amb moltes d'altres, a part de tot el tema de pares matant a sa filla a guinevetades, o la d'ell escorxant a la seva lota per molt que ella li demanés, bé, fins i tot que els pares acaben morint, diu, ofegats, no? Però és que, a més, allò me sona que hi ha una altra versió de na Blancaflor, però més, com a més propera, i jo crec que, l'igual que en Sergio seguirà la propera setmana en més balls i semblants de les nostres illes, tu tal vegada podries continuar en l'altra versió de na Blancaflor, que crec, no estic segur del tot, crec que la té localitzada. I de, si, bé, si t'assembla, ho feim. Bé, i si no, si no la trobam, o si es va xerrat i no existeix, i de qualsevol altra.
No, me'n pareix perfecte, ja sí, sí.
I de, molt bé, i de moltes gràcies, Irene.
Super, gràcies a tu, i fins la setmana que ve.
Viu l'estiu amb Vive 3 Ràdio. Foi un tentol.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa, 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de xapadina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar ses coses clares. Galleta Maria.
Tentol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio. Tentol.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira.
La lliga s'ha acabat, però els postres no s'aturen. Seguim el dia a dia del mercat de fitxatges.
Tractarem d'encertar les peces i, per supost, pues, que rendixen, que connecten amb sa afició.
També estarem pendents de l'Eurocopa, de l'Eurobàsquet i de tot el que facin aquest estiu els esportistes de les Balears.
Però amb aquesta camiseta, que per jo sempre ha estat molt especial, i mirant cap allà on podem arribar.
Els postres, de dilluns a divendres, a la 1.
I hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagueu passat una estona agradable, que hagueu pogut treure qualque cosa de profit d'aquesta font de misteris. I parlant d'això de la Bautible, he citat en el castrati aquells nins que al llarg de la història cruelment han estat privats dels seus òrgans sexuals per tal de tractar d'aconseguir una, com es deia, argentina bou. Que una argentina bou que s'hi dona l'èxit, la fama, la riquesa. I el problema és el que mos indica Isabel Rosselló en el seu llibre Música Femení Singular, editat per 17 edicions el 1998. Mos parla dels eunucs, de castracions relacionades amb creences, i a continuació diu: la castració amb fins salvífics existia, doncs, a l'Església abans que es considerés la conveniència d'estrendre la pràctica en benefici dels objectius musicals. Els castrats comencen just carreres cantant en les capelles musicals com a nin de cor. I sí, les seves veus eren hermoses, les famílies, especialment les més pobres, el castraven en l'esperança que arribassin a ser famosos cantant d'òpera. Només un petit percentatge ho aconseguia, però la pràctica de submergir el noi dins un bany molt calent, pitjar-li la jugular fins que perdia el sentit i tallar-li els testicles, va continuar perseguint el somni de l'èxit fins al segle passat, Amb un sistema tan primari, no és estrany que molts de nens morissin en una operació que en molts casos resultava del tot inútil perquè l'Allò finalment podia perdre la veu i restar condemnat per a sempre a suportar els subsegüents trastorns físics. És terrible, és ferest. I, evidentment, a dia d'avui, mos sona tan llunyà, tan bèstia, tan absurd, tan... jo diria que afortunadament mos sona tan inimaginable. Però, clar, i per això ho estic comentant en aquestes utopies de la mitjanit del dissabte, ara del diumenge i Vetres Ràdio, sembla tan absurd posar en perill la vida de qualcú per tal d'aconseguir un més que probable fracàs, intentant aconseguir per la via fàcil i arriscada de ser famós. I no ha quedat tan enrere, perquè ja estan totes aquelles persones, normalment massa joves, que somien amb això que ara es diu influencers, arriscant la seva vida, sí, la seva vida, per aconseguir una foto, un reel, molt de likes, molt de seguidors. En definitiva, l'èxit pel camí ràpid i fàcil, quan al final, amb una mica de sort, l'únic que aconseguiran serà fer ridícul. Perquè una cosa és patir un accident i l'altra és anar a cercar-ho. No ho sé, m'ha vingut això al cap, hi ha massa exemples. I és que no avançam, quina pena. Quan es confonen, no?, els termes en tan tràgic final. I bé, com és habitual, quina millor manera que acabar la setmana, que amb una mica de poesia, tractant de relacionar-ho tot una mica, i on també la música té el seu protagonisme. És d'en Joan Pol Marquès, l'hauria escrit el 1917, es titula Amor i mort, i diu... Doncs l'amor i la mort, a 100 germans, un cap vespre, plegats, feien la via. Ella comptava els morts del dia abans, ell, afinant son arc, s'entretenia. S'allaçava la nit damunt dels plans, pel camí perfumat de flor havia, tornaven les parelles al descans, cantant, la vida amor, la vida mia. Com és, germà l'amor, digué la mort, que els dos germans ens engendrà la sort, a 100 tan diferent nostra quimera. Germana mort, amor respon, espera i mira com tots dos cercam el port vers el sol de la vida vertadera. Bé, i per acomiadar-nos, una de ses magistrals cançons d'en Joan Manuel Serrat, Romance de Curro el Palmo. Allí, Pau, bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.
La vida y la muerte bordada en la boca tenía merceditas, la del guardarropa, la del guardarropa del tablao del lacio, un gitano falso ex bufón de palacio, alcahuete noble que al oír los tiros recogió sus capas y se pegó el piro. Se acabó el jaleo y el racionamiento le llenó el bolsillo y montó este invento. En don del palmo lloro cantando, ay mi amor. Sin ti no entiendo el despertar, ay mi amor, sin ti mi cama es...